Més partidari que ho faci dia 4 de gener. Ell és caparrut, té ganes de jugar, si tot va bé. Per tant, veurem a Mem a què posa entre servei mèdic del Real Mallorca i Antonio Raillo per decidir si finalment el futbolista pot tornar al terreny de joc aquest dissabte en el partit contra l'Elx.
Gràcies, Toni Fuster, enviat especial a l'aeroport d'Avilés. Amb aquesta punta esportiva arribam a la 1:04. L'actualitat informativa torna ja a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, el programa de salut i benestar aquí, a la Ràdio Autonòmica Pública de les Illes Balears. Des d'ara, una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris que tenim a casa nostra, a la nostra comunitat. Són ells, gràcies a la seva experiència, també a la seva diagnosi, a la seva prevenció i tractament, qui ens poden dir com tenir una bona qualitat de vida, viure més i millor. Dissabte, 6 de desembre, estem immersos en el pont de la Constitució i de la Immaculada, però la salut no té descans, és una feina constant que ens cuidem i no entén la salut ni de ponts ni de festes. Així que, com sempre, hem preparat un menú per contar-vos tot el que ha anat d'ací la Setmana Sanitària i notícies i protagonistes que vos interessen. Per exemple, el gruix del programa d'avui versarà sobre la nostra gent gran. Ens acompanyarà als estudis d'IB3 Ràdio la doctora Carmen Orte, psicòloga i directora de l'Anuari de l'Envelliment. Farem una radiografia de com són els nostres predins, quines reivindicacions tenen, com cal fomentar un envelliment actiu i les adversitats que pateixen, per exemple, a l'hora de mantenir una nutrició adequada. També sentirem l'opinió del doctor Miquel Oliver, geriatre de l'Hospital General de Palma i president de la Societat Balear de Geriatria. Justament de consells de nutrició per gent gran xerrarem també amb la doctora Alicia Julibert, cap d'estudis del grau de nutrició de l'Escola Universitària d'EMA, que aquesta setmana ha iniciat uns tallers per formar a la gent gran en alimentació saludable juntament amb l'IMAS del Consell de Mallorca. Vos contarem també que la Sanitat Pública Balear ja compta amb el primer robot que ajuda el Banc de Sang i Teixit de Balears per fomentar la donació. És el primer a Espanya amb aquesta missió i la seva presentació pels passadissos de Son Espases va causar furor, moltíssima expectació, molta gent s'adreçava en aquest robot també com funcionava. Són només alguns dels temes principals que han destacat en portada, encara que, com sempre, tenim altres continguts, així que no perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Encetant ja l'informatiu sanitari de la setmana, vos contant que dimecres passat es va presentar a Son Espases el primer robot itinerant i interactiu d'Espanya que té com a objectiu informar i sensibilitzar la població sobre la importància de donar sang, llet materna i sang del cordó umbilical, entre d'altres. Té més detalls na Laura Calafat. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Efectivament, és una iniciativa del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears que destaca pel seu caràcter innovador, ja que aquest robot és una eina singular que permetrà apropar la donació a nous públics i facilitar que més persones s'informin i participin en una acció tan solidària i necessària com és la donació de sang.
El robot està dotat de mobilitat autònoma, pantalla tàctil, veu sintetitzada, detecció de presència i sensors de navegació que li permeten desplaçar-se en seguretat i sense necessitat d'intervenció humana. Està dissenyat per circular en tota mena d'entorns. Comença a l'Hospital Universitat Son Espases aquesta setmana i està previst que també visiti altres localitzacions a Eivissa, Menorca i Formentera per donar suport a campanyes especials.
A més, té com a objectiu cridar l'atenció de potencials donants i entre les seves funcions hi ha saludar els usuaris en la veu i detectar la seva presència mitjançant sensors, projectar vídeos i imatges sobre la donació de sang, plasma i altres formes de donació a la seva pantalla d'alta resolució. A més, oferir informació pràctica sobre com i on donar. Per aprofundir una mica més, telefonam a Rosa Tarragó, gerent de la Fundació de Banc de Sang i Teixit de Balears. Molt bon dia, Rosa, com està?
Hola, molt bon dia. Molt bé. Contenta de que vos faceu ressò d'aquesta gran notícia pel Banc de Sang.
Com sempre. Balears és la primera autonomia amb aquest tipus de tecnologia, Rosa?
Bueno, vàrem consultar amb l'empresa que mos ha proporcionat el robot i realment no té notícia de que n'hi hagi d'altre que s'emplei amb aquesta funció. Potser hi ha robots molt similars que fan altres tasques, no? A vegades a restaurants, entram i, i mos poden donar a taula, per exemple, però un robot similar en el que hem presentat, que la seva funció siga promotor de la donació de sang, no tenim constància de que hi sigui allò més.
Clar, perquè veure com és aquest robot, ens els pot descriure? Perquè a lo millor jo sí que he vist imatges per xarxes socials, però als nostres oients a lo millor li costa una mica més fer-se una idea.
Pues per fer així una descripció que l'entengui pràcticament tothom, imagineu-vos una rumba, no? Una conga, una aspiradora d'aquestes que va autònoma per dintre nostra i que sap tornar després del punt de recàrrega i que ens facilita tant la feina quan no tenim prou temps. Pues damunt una base semblant en aquesta hi ha un robot que li hem donat una imatge i un disseny molt simpàtic en les escoles corporatius, que més o menys fa un metro i un poquet, i que en el seu cap hi té una pantalla tàctil, allà on realment el que hi ha és un ordenador, allà on podem interactuar i que mos increpa, mos demana si vol demanar donar sang, mos saluda, i té tot un menú allà on els que tingui interès per saber qualque cosa de la donació doncs pot saber fins a quins són els requisits, a on se pot anar a donar aquest dia, si està a l'Hospital de Son Espases i probablement quan estigui operatiu serà els dies que tindrem col·lecte, pot acompanyar la persona que vol donar sang fins en el punt de la col·lecte. Per tant, té moltes opcions i molta informació per consultar.
S'ha intentat que el robot empatitzi i fins i tot sigui humà. A més, la pantalla posa caretes i l'idioma també és en català.
Sí, això va ser un hàndicap perquè aquests prototips estan pensats per vendre-se i estaven preparats amb molts idiomes que venien ja de base, però no incloïa el català, i això ens ha duit un marge de retard respecte a quan nosaltres el volíem posar en marxa, però se va optar perquè fos bilingüe i que serà en les dues llengües de la nostra comunitat autònoma, i així ho hem aconseguit. I efectivament, hem intentat que tingui una cara simpàtica, agradosa i que se faci estimar un poquet, no? Malament sigui una màquina, perquè el que pretenem amb això és cridar l'atenció de la gent que passa per la zona allà on ell està transitant i que sigui capaç d'interactuar i que tingui curiositat i que sigui capaç de convèncer, no?, algú que pugui donar en aquell moment o, si de cas, demanar cita o probablement plantejar-se per un altre moment.
Mm-hmm. I en què pot ajudar el robot al pacient quan se'l topa per un hospital de les Illes? Ja ho ha comentat un poc a vostè, pot acompanyar el pacient fins i tot al punt de donació, pot donar cites...
Bé, el que intenta trobar són donants, no pacients, uh-huh. No? I el donant, si ja és un donant habitual, pues li farà gràcia, no?, interactuar i veure que pràcticament el que troba allà és el mateix que pot trobar si entram a la pàgina web de donasang.org, no? Però inclús els vídeos allà on s'explica totes les fases d'una donació de sang, hi ha l'opció de veure aquests vídeos a través del robot, no? Per tant, el robot, si se troba amb un donant habitual, pues el pot acompanyar fins al punt de donació. Si se troba amb un donant un futur donant que encara no s'hagi plantejat, li pot tocar la consciència per veure si se decideix, i si hi ha qualcú que estava mi decidit i que aquell dia pues, vol donar sang, pues, pot acompanyar des del punt allà on se'l trobi en el punt de la col·lecta dins l'Hospital de Son Espases.
Uh-huh. I on estarà ubicat aquest robot? Per tots els hospitals de les Illes? Teniu planejat que estigui també a centres comercials, pot ser?
Ara, la primera funció i el nostre objectiu era que reforçar les campanyes de les col·lectes de sang de Son Espases, que són sempre el primer i el tercer dimecres de cada mes, i que nosaltres havíem detectat que eren fluixes en quant a afluència de donants. I vàrem pensar que començaríem per aquí. Això pensau que darrere d'una feina important d'un informàtic mapejant tot el territori i els punts allà on s'ha de moure el robot. Per tant, quan haguem aconseguit l'objectiu, que siga millorar les col·lectes de Son Espases, llavors planificarem la pròxima visita i haurem de fer aquesta feina prèvia de preparar-lo perquè se pugui moure pues, o dins un altre hospital, o dins un centre comercial, o desplaçar-ho a la millor set seus de Menorca i d'Eivissa.
Rosa, aprofitant que està al nostre programa, com estan ara mateix les donacions?
Les donacions estan a un bon nivell per a ser principis de desembre i haurien d'aconseguir que se mantinguessin i pujassin per lo que veiem sempre, perquè encara que estiguen bé, ara ve un pont, no? Tu has comentat, ja és un dia menys que no tindrem donacions. Per nosaltres és dissabte, també hi ha col·lectes i també serà festa, per tant ja són dos dies que no tindrem col·lectes i llavors venen les vacacions de Nadal, que com sabeu, els períodes de vacances i de festes sempre són més complicats per nosaltres perquè l'activitat normal i habitual baixa, perquè és normal, els donants habituals tenen moltes coses a fer entre els preparatius de les festes, de les reunions familiars, etc. I el nostre personal també té vacacions. Per tant, és important fer la feina de fer rebost just ara i que encetem les vacacions de Nadal en les reserves en el màxim possible.
Clar, Rosa, Nadal és una època un poc com l'estiu, que si gent està de vacacions, està de festa i difícilment s'atraca a donar sang, que és més difícil aquests dies, no?
Exactament, sí. Sí. Per la vida habitual que desenvolupem tots, no? Vull dir, vulgues que no, per anar a donar sang, has de desplaçar fins al lloc allà on hi ha la col·lecta, que nosaltres intentem facilitar-ho i apropar-ho, però clar, cada dia estem a X llocs, no? I és una feina de comptar en què has d'anar a fer aquesta donació, per tant que has d'estar hidratat, que has d'haver un dia una mica tranquil, vull dir, és una mica de preparació i per tant no cada dia és possible, han d'haver passat els dos mesos des de la darrera donació, etc. No? Per tant, hi ha moltes coses que s'ajunten, que no ho fan tan fàcil com entrar a comprar qualsevol cosa en un supermercat, no? Una preparació. I, per tant, quan la vida se mos complica, perquè el dia a dia se mos complica, pues, també se complica la donació. Però, bueno, això, fent previsió i organitzant-nos i planificant, se pot resoldre de manera fàcil.
Senyora Tarragó, farem una mica de balanç de 2024 i aviat supos que podran xerrar del 2025, que ja està acabant. El banc va tornar a garantir per 16 anys consecutiu l'autosuficiència en components sanguinis, que destacaria són gairebé 1.300 campanyes.
Sí, són moltes campanyes i a nosaltres ens preocupa que tenim una continuïtat però no tenim un vot important que ens agradaria fer. I aquest vot important seria en augmentar molt la base de dades del donant de sang. Perquè en el moment en què hi ha qualsevol incidència, ja pugui ser una malaltia puntual a una localitat que no permet anar a fer donacions en aquell lloc, que les reserves hagin baixat perquè hi ha qualsevol incidència, perquè hi ha més demanda o perquè l'activitat a les quiròfans augmenta, nosaltres hem de fer crides i aquestes crides sempre acaben a qui anem a cercar quan ho necessitem urgent, en els donants habituals. No? Uh-huh. Per tant, la nostra preocupació sempre, i en aquest sentit també va néixer la idea de robot, és arribar a persones que no han donat mai, a persones que no s'ho han plantejat, a persones que els dies que rufa, a persones que són una mica
hipocondríques, sí,
persones sí, que pensen, jo no, ja ho farà un altre per jo, no? Que pensem que hem d'arribar a tots i que si tots fóssim donants, hi hauríem molt tranquils, no? Perquè sabríem que sempre tenim aquella donació i aquella bossa preparada. I hem de tenir en compte que quan hi ha un problema puntual, clar, llavors hi ha una reacció massiva, però aquesta reacció massiva d'aquestes bosses no salvaran les vides de les persones que han tingut aquell inconvenient, perquè, o aquell accident, o aquella emergència, o el que sigui, perquè la bossa, una vegada que està donada, s'ha de processar, és a dir, s'ha de centrifugar, s'ha de veure quin grup sanguini és, s'han de fer totes les analítiques, per tant, sempre necessitem un període de temps a partir del moment que hi ha hagut la donació, perquè aquella bossa estigui a punt per poder ser distribuïda en els hospitals. Per tant, el nostre objectiu més important, augmentar la base de dades dels donants nous.
Perquè quin és el perfil de donant habitual a Balears, Rosa?
Pues persona d'uns 40, entre 40 i 50, i homes i dones per l'estil, hi ha un percentatge un poc més alt de les dones, però quasi imperceptible, i per tant el que ens fa falta és augmentar considerablement la base de dades de joves, perquè la gent gran o la gent de mitjana edat poc a poc pues, els problemes de salut que podem tenir a mesura que envellim fan més fàcil que t'hagin d'excloure per un motiu o per l'altre, i els joves en canvi pues, tenen en teoria molt d'anys de salut per endavant com per ser molt d'anys donants de sang. No? Per tant, la idea seria augmentar aquesta base de dades i sobretot animar els joves que hi feim moltes campanyes a la universitat i realment hi ha resposta. Però necessitem que aquesta resposta encara sigui més gran.
Perquè, clar, recorden que donar sang permet atendre urgències, intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, pacients amb malalties cròniques que necessiten transfusions de manera regular, etc. A quanta gent ajuda una sola donació, Rosa?
Però sempre veiem que tres persones, no? Perquè, com veiem, de cada bossa se treu el plasma, se treuen els glòbuls vermells i les plaquetes, i aquesta bossa en concret serà per un pacient, que ara mateix no sabem ni qui és, però que necessita un d'aquests tres productes en concret, no? Per tant, sempre veiem que una bossa, una donació de sang, salva tres vides.
I d'agraïm enormement a la gerent del Banc de Sang i Teixit Rosa Maria Tarragó, que ens ha atès el dia d'avui. Fins una altra i bones festes!
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Avui el programa tracta molt de la nostra gent gran i la seva salut. Abans de rebre els estudis d'IBT Ràdio, Carmen Horta, per parlar d'envelliment, volen contar-vos que aquesta setmana l'IMAS ha acollit tallers de salut bucodental i nutricional impartits per alumnes d'odontologia i nutrició d'ADEMA.
El programa arribarà a més de 3.200 persones majors de 65 anys que són usuàries d'algun dels 7 centres de promoció de l'autonomia personal del Consell de Mallorca. Promoure el benestar social, físic i emocional i fomentar un envelliment actiu i saludable són els objectius principals del programa de promoció de la salut bucodental i dels hàbits nutricionals adreçats a gent gran, desenvolupat per alumnat dels graus d'odontologia i de nutrició humana i dietètica de l'Escola Universitària ADEMA, en col·laboració amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Aquest programa combina formació pràctica per a l'alumnat universitari amb activitats preventives i educatives per a la població major, contribuint en la seva autonomia, benestar i qualitat de vida. Aquesta setmana, com dèiem, es va celebrar una sessió del taller de dietètica i nutrició juntament amb el director general d'ADEMA, Carlos López, impartida al Centre de Promoció de l'Autonomia Personal Llar Avinguda Argentina. Per aprofundir una mica més, xerrem ara amb la doctora Alicia Julibert, cap d'estudis de l'Escola Universitària d'ADEMA en el grau de nutrició i coordinadora del programa. Molt bon dia, doctora, com està?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
A veure, tenim entès que s'ofereixen continguts teòrics i demostracions pràctiques centrades en la prevenció de problemes orals freqüents en aquesta etapa de la vida i en alimentació saludable. Quins són els problemes freqüents de la gent gran, doctora?
Efectivamente, ¿no? El objetivo un poco de este proyecto es esta promoción, ¿no?, de la salud bucodental y de todos los aspectos más nutricionales en estas personas mayores, ¿no? Al fin y al cabo sabemos que complementar, ¿no?, estos talleres o enfocarlos, ¿no?, de forma preventiva, centrando un poco en los aspectos más de alimentación para prevenir enfermedades crónicas y favorecer ese envejecimiento activo y longevo, ¿no? También sabemos que hay situaciones de enfermedad o fragilidad, características de esta población, y es clave prevenir la desnutrición y atender, ¿no?, esa necesidad, esos cambios fisiológicos que realmente vienen inherentes asociados a la edad, ¿no?
No pot ser suficientment als nostres majors les bases de la dieta mediterrània, ja sigui per qüestions econòmiques, solitud no desitjada, perquè els hi costa cuinar?
Efectivamente, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos es todos esos aspectos, al final, las características de los usuarios de estos centros de atención de promoción de la autonomía personal, es que estas personas, estas usuarias, son independientes, ¿no? Son autónomas. Entonces, intentamos con estos talleres potenciar el que lleguen a un aporte adecuado de nutrientes, que sepan guiarlos en cómo comprar, que sepan leer las etiquetas, ¿no?, que sepan analizar esas opciones más económicas y accesibles, con el objetivo, ¿no?, de lo que comentábamos, ¿no?, de prevenir esas enfermedades crónicas y favorecer ese envejecimiento.
Doctora, com es pot fer que la gent gran recordi la gran importància que té una aportació adequada de proteïnes, fibra i micronutrients?
Pues un poco lo que han hecho el alumnado, ¿no?, es hacer actividades, talleres, pues ya sea de una forma un poquito más teórica, pero ejemplificándolo con alimentos claves de los que ellos pueden comer en su día a día, ¿no?, preguntándoles, haciendo una participación más activa por su parte, o también con algunos de las YARs lo que se ha ido es ir directamente con ellos al supermercado, ¿no?, como simulando esa compra que realmente realizan en su día a día.
Clar, l'alimentació és una bona estratègia per evitar la desnutrició i la pèrdua de massa muscular importantíssim quan arribem a segons quina edat, no és vera?
Totalmente. A cierta edad, uno de los riesgos, ¿no?, es que la edad avanzada pues suele estar acompañada con esa disminución de la masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia, ¿no?, esa pérdida de esa densidad ósea, y hay también una menor eficiencia en absorber, ¿no?, en asimilar esos nutrientes en la ingesta. Por tanto, tener el objetivo de que estas personas mayores tengan una alimentación adecuada puede ayudar a contrarrestar estos cambios, ¿no?, a fortalecer pues el sistema inmunológico, a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no?, mejorar esa vitalidad y también la calidad de vida de las personas mayores.
Además, tenim entès que l'alumnat d'ADEMA ha guiat dinàmiques destinades a interpretar etiquetes nutricionals, comparar productes i diferenciar aliments frescos dels ultraprocessats. Missatge per tothom, doctora. Com detectar que un aliment és ultraprocessat?
Pues siempre ponemos ejemplos muy muy concretos, ¿no? Cuantas menos ingredientes tenga el producto, mucho mejor, ¿no? Eso por un lado. Si nos vamos a alimentos que están envasados, ¿no? Pero también intentar comprar alimentos frescos, ¿no? Sin envase, ¿no? Que es donde los podemos conseguir, pues todo lo que son frutas y verduras, ir al mercado. Es verdad que en esta población más mayor, pues sí que suele haber una mayor concienciación porque están más acostumbrados, ¿no?, a siempre ir al mercado, pero nos damos cuenta también que al final pues llegan a comprar según qué tipo de ultraprocesados, sobre todo en unas ingestas más intermedias, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos? Pues ponerles ejemplos de productos que podrían consumir o que están en las estanterías de los supermercados y darles las etiquetas o reflejarles en una pantalla la información nutricional y enseñarles a leerlo, ¿no? Es decir, pues, ¿cuántos ingredientes tiene? ¿Cuál es el primer ingrediente que aparece en la etiqueta, ¿no? Es decir, ¿qué tiene azúcar? ¿No tiene azúcar? ¿No? Este tipo de ejemplos.
Uh-huh. ¿Por qué son tan nocivos para la salud los ultraprocesados, doctora?
Pues al final los ultraprocesados son productos refinados, con un alto contenido en grasas no saludables, azúcares, que la evidencia y la literatura nos demuestra que están relacionados directamente con enfermedades pues, como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, ¿no?, que incluso se dan en estas personas mayores de 65 años, ¿no? Y hay que intentar, ¿no?, desviarnos y promover un patrón de alimentación más saludable, ¿no?, como podría ser los efectos que están demostrados en la evidencia, que es la dieta mediterránea.
Uh-huh. Per una compra saludable també cal tenir en compte, i molt en compte, les opcions econòmiques i accessibles per planificar menús setmanals equilibrats, ¿no?
Sí, efectivamente. A veces también siempre comentamos la frecuencia de consumo de algunos productos. Las últimas recomendaciones nos están informando de que tendríamos que llegar a consumir hasta un mínimo de 4 veces a la semana legumbres, ¿no? Una opción muy económica y accesible para planificar un menú semanal y a disposición, ¿no?, de cualquier persona. Entonces, bueno, intentar salir de algunas opciones culinarias, ¿no?, que de los estofados o potajes, que también son muy saludables, pero para darle una mayor versatilidad y aumentar esa frecuencia de consumo, pues potenciarlo, ¿no?, y darles esa oferta un poco de recetas a estas personas más mayores, ¿no? Y al final, si potenciamos este grupo de alimentos, disminuimos otros grupos de alimentos como pueden ser las carnes o el pescado, que el precio que tienen es mucho más elevado, por ejemplo.
Una de les altres cosetes que varen fer els alumnes d'ADEMA va ser que proposaren a més a la gent gran una mena de receptari adaptat amb propostes culinàries senzilles, variades i adequades a les seves necessitats.
Efectivamente, al final llega un momento que estas personas, algunas de ellas, estos usuarios, pueden vivir solos, ¿no?, y no tienen a lo mejor esas ganas de cocinar, sobre todo por las noches, ¿no?, y siempre se recurre, ¿no?, al pan boli, que siempre va asociado, ¿no?, siempre va acompañado, sí, de esos embutidos, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los grupos de los alumnos que han trabajado en las distintas JEAs, pues hicieron una propuesta y una elaboración de un recetario adaptado con unas propuestas culinarias sencillas, ¿no? Se trata no de que cada día hagamos una receta, que esta recomendación la podemos extrapolar a la población general. No se trata de que para comer y para cenar tengamos que hacer una receta diferente. Podemos repetir, ¿no? No se trata de tener en casa un restaurante. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, ofrecer esas propuestas culinarias sencillitas que podrían ser más recurridas en la noche, por ejemplo, que en esta población a lo mejor es el momento del día en el que no tienen a lo mejor tantas ganas de cocinar y recurren a un vaso de leche con galletas, ¿no? Un pan boli, ¿no? Y a lo mejor claro. Pues recurrir a una sopita o a un puré, ¿no? Con una carga un poquito más proteica.
Clar, amb un valor nutricional més adaptat a ells, sobretot a tota la població, però més a la gent gran, que els han de cuidar molt. La darrera, doctora, l'alimentació també afecta la salut mental, és a dir, afecta l'autoestima i, sobretot, a prevenir situacions d'aïllament o deteriorament funcional.
Sí, a ver, al final se ha relacionado, ¿no? Y sabemos que el comer no es solo un acto de cubrir nuestras necesidades energéticas, ¿no? Al final comemos acompañados, valorar otros aspectos como el placer, el disfrutar, ¿no? El sociabilizar. Y el hecho de estas personas, por ejemplo, solo salir de casa, ¿no? Para ir a un taller, ¿no? Ya es un motivo que puede afectar a su estado de ánimo en el día, ¿no? La gratitud que pueden sentir de acompañarse en ese momento, ¿no?
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, doctora Alicia Julibert, cap d'estudis de l'Escola Universitària d'EMA. Fins una altra.
Muchas gracias, buenos días.
Fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. En uns instants ens acompanyarà aquí l'estudi de Terràdio la doctora Carmen Horta, xerrant de l'envelliment de la gent gran.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, que com cada dissabte, inclòs en aquest pont del 6 de desembre, seguim i arribats en aquest punt del programa, és moment per l'entrevista presencial a Vida Saludable, Estudis d'IBT Ràdio. Avui comptem amb nosaltres amb la doctora Carmen Horta, i recentment es va presentar l'anuari de l'envelliment de les Illes Balears 2025, que arriba enguany a la 18a edició, aborda en 27 capítols els principals reptes de l'envelliment de les Balears, adoptant una perspectiva multidisciplinària.
Des de l'any 2008, la publicació s'ha consolidat com un espai de trobada i reflexió per professionals i investigadors dels àmbits mèdics, social, educatiu, psicològic, legal i econòmic. El seu objectiu és millorar la qualitat de vida de la població gran de les Illes Balears i promoure el coneixement especialitzat sobre aquesta etapa vital, així com donar veu i visibilitat als seus protagonistes.
Com deien, l'estudi està dirigit per la doctora Carmen Horta i reuneix enguany les aportacions d'un total de 52 professionals i investigadors que reflecteixen la diversitat de grups de persones grans i de maneres d'envellir que hi ha. Es tracta en temes com la prevenció i la detecció de situacions de risc o precarietat, la formació i creació de xarxes de suport comunitari, la visibilitat de la diversitat i heterogeneïtat de les persones grans i la cura de la salut des de l'àmbit hospitalari.
L'edició d'enguany arrenca amb un capítol dedicat a la formació per prevenir l'edatisme a les residències de Mallorca. A més, les dades recollides al llarg d'aquestes 18 anys mostren una realitat demogràfica clara. Espanya experimenta un envelliment accelerat, amb un augment notable de la població més gran de 65 anys, majoritàriament femenina. I les Illes Balears segueixen la mateixa tendència, amb un índex d'envelliment en ascens i una bretxa de gènere significativa en les edats més avançades.
Són només 5 cèntims que han volgut destacar en portada abans de presentar la nostra convidada d'avui, a qui agraïm que ens acompanyin el dia d'avui. És llicenciada en Psicologia, doctora en Ciències de l'Educació, és catedràtica d'Universitat. Té 6 quinquennis de docència reconeguts, 5 sexennis de recerca i un sexenni d'innovació i transferència. Té activa l'excel·lència investigadora en l'àmbit de la formació. Al llarg de tota la vida va crear, per exemple, la Universitat Oberta de Majors, que la va dirigir.
En l'àmbit de l'educació familiar i en el de l'aprenentatge al llarg de tota la vida té tres recerques competitives actives, una nacional i dues europees. És la directora de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal. Va crear i va dirigir durant més d'una dècada la International Summer Senior University i va ser també directora general de l'IMSERSO.
I sempre, sempre, sempre és un gust conversar amb ella. Doctora Carmen Horta, benvinguda a Vida Saludable, Vida Ràdio, com està?
Bon dia.
A veure, quines serien les conclusions més importants de l'anuari d'envelliment enguany, encara que després entrarem en matèria una per una?
Jo crec que, clar, és difícil concloure, però si mirem els diferents capítols que tenim en l'anuari, el que veiem és sobretot una tendència dels autors i autores, siguin investigadors o siguin professionals que estan a peu de calle, a peu d'obra, és que es necessiten fer canvis per aquesta nova longevitat.
Mm-hmm. Ens podria fer una petita radiografia de la gent gran de les Illes Balears, edat mitjana, qui viu més, crec que són les dones, com són, com envellim tots, encara que jo sé, sempre que li faig aquesta pregunta vostè me diu, no és tot tan homogeni, és molt heterogeni, no?
Sí. Bé, jo vull començar per un tema que jo crec que ens ajudarà a entendre aquesta idea. En aquest moment la gent diu, som una societat molt envellida perquè estem en el rànquing no sé on. Bueno, estem en el rànquing, en el top rànquing, no? De lo que seria l'esperança de vida. Però jo diria, som una societat longeva. Això vol dir que la nostra esperança de vida està en torno a 84 anys, que estem en el top d'aquesta esperança de vida, que tenim una esperança de vida saludable clarament millorable, vull dir que tenim una esperança de vida d'uns 10-11 anys que podríem estendre fins a 20 o com a mínim fins a 15-16, i aquí és on hem de fer l'èmfasi. Durant tot aquest temps, tot aquest procés vol dir que des de sempre tenim que fer un procés de prevenció i de cura per tenir una vida sana. Dit això, quin és el perfil nostre? El perfil nostre com a població de Balears és més jove que el conjunt d'Espanya, més jove perquè tenim més immigració, per aquesta raó. Tenim una edat mitjana respecte també al conjunt d'Espanya més jove, estem en 43-44 anys, però ja és una edat, vull dir, ja és una edat molt elevada, no? Que ens diu que tenim encara molt d'anys per viure, com a mínim, ja dic, fins als 84-85. Llavors, som una població que té un percentatge molt elevat de població estrangera, això també és important, el fet de que, bueno, doncs ve molta de gent aquí, de països europeus, amb una economia bastant sanejada, i això també té que veure en el que seria el perfil d'aquesta població. Després, què més diria de la gent de Balears? Bueno, diria que això és una terra petita, vull dir, això sí, això és interessant, perquè el fet de ser petita, vull dir, que no té una extensió molt, molt gran, i que, a més, amb aquesta edat mitjana i tenint en compte aquesta immigració, doncs les possibilitats de millorar la nostra situació són molt elevades. Llavors, què diries respecte als recursos? Jo diria que igual que Espanya, igual que Europa, hem de fer més treball en prevenció. Vull dir, ara mateix, quasi tot el que tenim, hospitalària, residencial, centres d'atenció diària, tot això és sobretot assistencial. És assistencial, però tenim poca inversió en prevenció. I quan dic en prevenció, no ho dic des d'una perspectiva individual, que ja n'hem parlat. No, hem parlat de l'entrenament, de l'alimentació, hem parlat de tot això. Jo me refereix més a grans projectes preventius a dins hospitalària, a dins atenció primària social, a dins atenció primària de salut, més inversió en comunitària. És un treball molt guapo, que jo estic un poc enamorada d'aquest treball a dins l'anuari que parla de la farmàcia. La fa segur que l'heu vist, no? És un tema de com fer feina en soledat, de com fer feina amb adherència a tractaments, de com fer feina en derivació de casos, de com fer feina un poc des d'un lloc com és la farmàcia, que és molt proper, no? Jo no sé quan, jo de vora que meva, aventura entenc 5 o 6 de farmàcies i compro les 5 o 6. Me coneixen a les 5 o 6, vull dir. A mi m'agrada molt aquest tipus de projectes perquè hem destruït bastant, ho diríem d'una altra manera, no han invertit massa en comunitària en general, i això mos manca, això mos fa molta falta, perquè la comunitària és la que mos enllaça primària i social, la que mos fa detectar de forma precoç problemàtiques perquè no vagin més enllà. Bé, jo te diria que la població de Balears és una població que cada vegada té més cura d'ella mateixa, que és més jove que la resta, però que igual que la resta de comunitats autònomes espanyoles necessitem invertir més en prevenció. També diré que ara hi ha tot un fenomen que a lo millor, que no n'hem parlat molt d'aquest fenomen, però que segur, bueno, no sé si vosaltres no heu parlat, a lo millor no vos he seguit tant per saber si no heu parlat o no, però és un fenomen que comença en els 50 anys, és a dir, hi ha un moviment, saps que fins ara li hem posat molt de noms, que si tercera edat, que si a partir de 65 o més, que si jubilats, que si retirats, que si... Tot això ha passat a un altre lloc i ara mateix parlem més del fenomen de los 50, dels 50s. Per què els 50? Bueno, amb aquesta línia que parlaven de la longevitat, de que has de començar més prest, has de treballar més la innovació, has de cuidar totes i cada una de les parts del teu cos, físic i psíquic i mental i relacional i emocional, i això significa, bueno, això significa molt de bombers per molta gent que inverteix, vull dir, no només perquè se cuida, sinó perquè ofereix aquests tractaments. Però vaja, a mi m'agrada aquesta idea dels 50s, molt, 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 perquè d'aquesta idea dels 50s han sortit 20.000 idees més. Per exemple, les empreses que més inverteixen en diferents edats són les més competitives en aquests moments. Quan dic diferents edats, vull dir que tenen des de els que acaben un grau, un FP o qualsevol formació que sigui per aquella feina, fins en els que, bueno, tenen 50, 60, 70, sense límit, no? Sense límit, més enllà de lo que sigui la pròpia salut o el propi desig de continuar. Però està demostrat que les empreses que són d'aquesta naturalesa són les més competitives. I això s'està aplicant en el món acadèmic, en el món en general, no? En aquestes societats més intergeneracionals.
Doctora, no havíem parlat a Laura i jo mai del fenomen 50, està bé saber-ho, però sí que li pregaria una mica més de brevetat perquè tenim moltes preguntes que fer-li.
Sí.
I si no, ens en consumirem tot el programa i l'haurem de convidar a l'altre pic,
però
que ens encantaria.
Però com que vostè no me demanava res, jo seguia.
Perfecte, Laura.
Doctora, anem a veure com s'aconsegueix la longevitat, perquè no és només una qüestió genètica.
No, no. Hi ha una part genètica important, però no s'aconsegueix tenint absolutament cura de lo que passa en la teva vida i en el teu entorn. Això significa fer seguiments de la teva salut, no només els que te diguin, sinó els que corresponguin per l'edat i corresponguin en funció de situacions que un puguin sentir que necessita, cuidar la salut física, mental, relacional, participar en projectes, tenir un propòsit, perquè, clar, no és una qüestió de només tenir cura, me refereixo en termes físics o psíquics, sinó també tenir un propòsit en la vida. El propòsit pot ser de molt de tipus, pot ser un propòsit formatiu, un propòsit d'exercir les tasques de predir perquè no se van poder millor exercir quan se feia, quan un era pare o mare, pot ser viatjar, però hi ha un propòsit en la vida, és important en qualsevol situació, i sobretot cultivar molt les relacions socials i familiars, això és important.
Clar, perquè vostè, quan xerra de longevitat, com bé deia, planteja nous reptes en matèria de pensions,
sí,
d'atenció sanitària,
sí,
de serveis socials i de mercat laboral, que ho,
sí,
explicava molt bé, ara
sí,
fa un moment.
Sí, sí, sí. Una societat longeva requereix un nou model relacionat, no tant en té 65 anys, s'ha de jubilar, o té 70, un nou model relacionat més en tasques a fer, en projectes, en tenir clar que les pensions són un pilar molt important. Molta gent no sobreviuria si no tingués una pensió, i llavors això ha de formar part de lo que no és negociable en cap partit polític. És a dir, que si obrim una llibreta d'una proposta política, sempre hem de cercar com resoldrà el tema de les pensions i de com resoldrà el tema de la longevitat. Resoldrà, vull dir, no en termes de quin tap posarà, sinó quin pla té per aquesta longevitat que ve. No? Ara mateix el tram d'edat, diguéssim, que està damunt la taula és el tram de 50-70. I aquest és el tram d'edat que és que tindrà un gran canvi.
Clar. Quin paper juga el benestar emocional en l'envelliment, doctora?
Un dels més importants, pensi que la soledat, que està vinculada en el benestar emocional, per exemple, mos du molt de problemes de tipus psíquic, però també de tipus físic. Les ferides que no tanquen, problemes nous, ansietat i depressió, problemes de son, problemes de relació social, problemes de no propòsit, cap propòsit en la vida, més que potser tenir una relació que no se té, que se desitjaria tenir però que no se té. Jo diria que són uns dels més difícils de solventar i de detectar, i és més important. Quan se té una salut emocional, se't poden prendre moltes decisions de futur, de present i de futur.
És curiós, perquè ja vull fer un incís damunt l'entrevista inicial que tenim. Ha canviat totalment el model de la protecció en els majors. És a dir, antigament, jo record, les meves predines estaven molt immerses a la meva família, i avui en dia és molt diferent. Però és que som més individualistes i que ens oblidem de les persones majors com si ja no ens fessin falta, a no ser que els necessiten com a predins. Però en el moment que ja tenim els fills adolescents, que ja valen per ells mateixos i tal, a on queden? Aquest pilar fonamental de la família, en el final.
Clar, has dit moltes coses amb un, que cada una necessita un... Necessita, per exemple, són un pilar de la família i han d'exercir com a pilar d'aquesta família. Això és molt important per la transmissió de la història familiar, la transmissió dels valors, de les normes, dels vincles, dels efectes, del context comunitari. Això és molt important. S'ha de mantenir i han d'exercir aquest rol i s'ha de reforçar aquest rol. Però, a més, han de tenir la seva vida pròpia. Me refereix a les seves amigues i amics, si tenen una feina de voluntariat, si fan alguna cosa en la seva antiga feina que encara els hi fa ganes fer. És a dir, han de combinar aquestes dues coses. Han de mantenir-se com a pilar i la família ha de reforçar aquest paper.
Perquè, clar, com es pot promoure un envelliment actiu, doctora, des del pla social, des del conjunt?
Clar, d'entrada, és que, per exemple, no només pensam en... Ara pensant en les residències, no?, que és un tema que jo el duc així com a molt damunt la taula i el tenc molt en el meu cap, sobretot perquè estem fent feina a residències en aquests moments, en la formació de formadors. Clar, molta gent pensa que quan una persona ja no la pots ajudar i ha d'anar a una residència, per les raons que sigui, ja no la pots ajudar, aquella persona segueix sent el pilar de casa teva i de la teva família. Això és el que hem de recuperar. Com l'hem de fer? Incorporant a la família en aquest projecte residencial. Llavors, la pregunta era, com ho hem de fer? Doncs, hem de fer diferents coses. D'entrada, aquesta idea de pilar, que a mi m'ha agradat molt quan l'has plantejada, no perder-la de vista en cap situació, ni siquiera quan per raons, de ses raons econòmiques o socials o sanitàries o dels tipus que sigui necessària una ajuda extra, com per ser una residència, que és quasi una institució total, no deixar de perdre aquesta figura de la mare o del pare com a pilar d'aquella família. Això vol dir reiniciar, o sigui, fer un procés de vida incloent-hi en aquella persona en la vida diària.
L'anuari també dedica atenció a l'anàlisi de qüestions de dret, incloent-li propostes de millora per garantir una atenció més justa i adaptada a les necessitats d'aquest col·lectiu. Com s'aconsegueix això, doctora?
Sí, hem dedicat com 4 o 5 treballs enguany en el tema del dret, perquè, mira, en una societat com la nostra, on és tan difícil trobar un habitatge, en una societat com la nostra, en la que aquesta línia se podria utilitzar com a per potenciar una herència o una donació o sentir-se com obligat perquè la nina no té casa o perquè hem de posar el dret damunt la taula, no? I hem d'acompanyar a la gent, bueno, en general, en els adults en general, però les persones majors en particular, en aquest coneixement de què han de fer i què volen fer amb les seves propietats, no? Llavors, aquest és un tema que jo també penso que necessita una profunditat.
Hem de fer una petita aturada per la publicitat. En uns segons també començarem amb Miquel Oliver, el geriatre, el president de la Societat Balear de Geriatria, i també ell ha donat, igual que la doctora Carmen Orte, que l'ha dirigit aquest anuari, la seva visió. En uns instants, aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Doctora, els mitjans de comunicació, quan vostès varen presentar l'anuari, es varen quedar amb un problema dins d'aquests professionals capítols, i és els problemes de nutrició de la nostra gent gran. Avui hem tingut una conversa amb una professora d'ADEMA, on s'ha fet una feina uns tallers per a la gent gran, perquè els hi costa saber nodrir-se i apostar per la dieta mediterrània per contextos econòmics, com diu vostè, per la soledat que acaben no cuinant. És cert? Ens hem de preocupar pels nostres predins? Estan mal nodrits?
Aquest treball del que parles ha arribat a nivell nacional. Vull dir que i estem contents. No tant perquè ha arribat per la part negativa, sinó perquè, bueno, s'ha visibilitzat l'anuari. Hem de dir coses relacionades amb aquest tema que tenen que veure amb la situació de la gent gran. Si no té cura de la seva... dels seus dents, de tot el que sigui la forma de menjar. Això és important. Moltes vegades no van al dentista o al odontòleg, per lo que sigui, per raons econòmiques, del que sigui de supervisió. Tenen problemes a vegades amb el tipus de menjar que no els agrada, no? I no els agrada la menjar, per exemple, amb puré. És a dir, moltes vegades el problema té que veure amb problemàtica fàcil de resoldre, que és física. És fonamentalment física, i per tant el que necessiten és una supervisió. Aquesta és una de les qüestions. Una altra de les qüestions és que moltes vegades les residències el que fan és encarregar el menjar. Llavors encarreguen el menjar estandarditzat. Puré, és a dir, com a tres o quatre encàrrecs per gent que, els del puré, els de, quan realment hi ha gent que no li ha agradat mai el puré en la seva vida, o no li ha agradat mai la carn en la seva vida, o no li ha agradat el que li trossegen no sé com el menjar. Jo hi ha aquestes dues qüestions. Per una banda, atendre possibles dificultats que puguin tenir en relació al menjar, físiques, diguéssim, d'estructura, i després relacionades amb el que desitgen. I això té que veure amb una altra història, té que veure amb tenir nutricionistes a dins les residències, de tenir nutricionistes que formin part de lo que sigui la xarxa de medicina. És a dir, que són com a dues coses. I jo aprofito per afegir una altra. Aquest tema és un tema molt important que va posar damunt la taula una recerca, com sabeu, d'un metge d'una residència, però n'hi ha més. Per exemple, a mi m'agradaria que desenvolupàssim alguna recerca sobre polimedicació. La polimedicació està molt, molt, molt generalitzada en les persones grans. Se polimedica molt i llavors se necessitaria fer una mica el mateix. Sí que estan... A la pregunta te dic sí, que estan malnutrits, perquè molta de la població que entra a la residència ja venia malnutrida. No és que després s'haurà reforçat, però ja hi venia.
De base.
De base, sí.
Arribats en aquest punt, volem conversar amb una entitat que ha donat suport institucional a l'anuari d'envelliment. Ens estan referint a la Societat Balear de Geriatria. El seu president és el doctor Miquel Oliver, cap de geriatria de l'Hospital General de Palma. Molt bon dia, doctor. Benvingut a Vida Saludable.
Hola, bon dia, Carlos. Bon dia, Carmen. Com estàs?
Doctor, què destacaria d'aquest anuari?
Pues, sobretot, lo que va guanyant en rigor i en aportació dels distints àmbits professionals que estan constituint l'atenció gerontològica avui en dia a la nostra comunitat autònoma. Jo penso que sabeu amb aquestes 18 edicions que han anat guanyant en cos i en forma i en rigor. És a dir, jo amb això no puc més que felicitar a la doctora Orte i en els que cada any hi posen el cos i l'ànima per recabar unes dades que venen de registres, que estan cada vegada més referenciats amb diagnòstics contrastats i objectivables, amb una feina de camp envejable, perquè és extensa i és cada vegada més profunda i té més capacitat per explicar-nos les verdaderes necessitats de la població que estem atenent i que estem intentant que la seva qualitat de vida, al cap i la fi, sigui una miqueta millor. Mm-hmm.
Bon dia, doctor Oliver. Mem, quin és el repte? Millorar la nutrició de la gent gran?
Des de luego que és, jo penso que si aconseguíssim això, les repercussions en termes de salut, d'ingressos, d'autonomia personal i de benestar, bueno, seria un dels objectius que més repercussió positiva podrien rebre és que hi adrecéssim aquesta activitat, aquesta acció, però és vera que és un problema bastant complex, per no dir molt complex, en el qual intervenen des del propi major, en els cuidadors, passant pels nutricionistes, els cuiners, els auxiliars de les residències, els familiars que estan en els domicilis, els encarregats de fer el repartiment dels menjars a domicili, els que des de les de forma informal, pues, ajuden a aconseguir els nutrients i els aliments que puguin arribar a les persones. És a dir, que té molt de caires que necessiten d'una revisió i una adaptació a cada persona d'una manera pues, coherent també amb els seus gustos, amb les seves preferències, com es té orientada la doctora Orte, i que en una situació com la que mos exposa aquest treball del doctor Miralles, que està fet en rigor i que mos està dient que estem arribant tard a un problema importantíssim, que és l'impacte de la desnutrició, ja no només en termes de lo que seria es poder tenir un benestar amb el que és estar ben nodrit, sinó que l'impacte a nivell funcional també és altíssim, amb el que és pèrdua de força i pèrdua de funcionalitat, i que veiem que el que són, per exemple, recursos especialitzats com són suplements nutricionals, doncs ens estem quedant curts a l'hora també de indicar aquestes fórmules de suplementació per combatre el que realment és, jo diria, perdoneu, però ho veig com una xacra, és a dir, estem davant d'un col·lectiu de persones molt vulnerables, amb una etapa de la seva vida ja avançada, i que si han arribat en aquesta situació, jo faria la reflexió, bueno, si han detectat això, com es feien 3 mesos antes, com es feien abans d'ingressar a la residència, sí, segurament sí. Ja els programes d'intervenció s'han d'endreçar sempre d'una forma preventiva, però que el que ens està, la radiografia que ens està assenyant el doctor Miralles és d'una falta de previsió per abordar un tema importantíssim i capdalt en la salut de les persones.
Doctor Miquel Oliver, ens quedem sense temps, així que l'esperàvem encantats al programa Vida Saludable. Aquest,
que vengui un dia aquí, sí, sí.
Aquest final de 2025 o començament de 2026, així que fins una altra, moltíssimes gràcies per atendre aquí el programa.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Doctora, darrera qüestió que jo crec que és important. D'aquí poc arriba Nadal. Com viu Nadal la gent gran? Ja té pèrdues. Hi ha gent que se troba tota sola, gent que no li ha el Nadal, altra gent que sí que té família, que sí que té nets, que sí que té il·lusió. El Nadal i la gent gran, vostè és una magnífica psicòloga, com és aquesta etapa per la gent gran?
A veure, jo crec que tenint en compte el moment cultural que ha viscut la gent que ara mateix té 70, 80 anys, 90 i més, la gent gran vol estar en la seva família, vol viure en la seva família. A vegades no és possible perquè estan en una residència o perquè no tenen xarxa familiar o la tenien i l'han perduda. Llavors, és important que a nivell social fessem un esforç per arribar a la gent gran i per fer perquè puguin participar d'aquest Nadal. Això és un tema que se fan experiències, tenim algunes de... Ja no dic aquelles que se feien les pel·lícules antigues que convidaven a no sé qui que estava tot sol a la casa, no? Que eren aquesta idea de tothom necessita celebrar el Nadal. Però sí que és important tenir clar qui són la gent que està tota sola i de quina manera poden participar també en la vida de Nadal, no? És un tema que tenim ben oblidat.
I que la gent jove i mitjana edat aprofiti, perquè els padrins no són atents.
No,
mai
se
sap si és el darrer Nadal, no?
Això mateix. Està molt bé, això. Bueno, ningú som atents, ja ho saben, això. Que no tenim cap contracte signat on digui la data on finalitza el nostre contracte en la vida, no? Però sí que és cert que les possibilitats són més elevades quan més edat hi ha, però és veritat. Això hauria de ser un mantra. Disfruti vostè de la seva predina, del seu predí. Li demani coses de la seva història, de quan era petit, de quan ella era petita, de què passava, de com era a nivell social. No, les històries familiars són molt interessants i s'han de poder compartir en la família.
Doctora Carmen Horta, directora de Normalitat d'Envelliment, sempre és un plaer conversar amb vostè. La convidem en el mes de gener perquè m'he quedat amb un tema que avui toca en profunditat amb vostè, que és l'edatisme, però això serà un altre programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon Nadal, molt d'anys, que passin bones festes. Igualment. I gràcies com sempre per estar a la nostra disposició. Gràcies,
A vosaltres, gràcies.
Laura, ràpidament, aprofita el pont, que encara ens queden els dies.
Igualment, Carlos, gràcies.
I també a la nostra audiència, que tinguin, i a nostres oients, que tinguin un bon pont, tornant la setmana que ve. Bona setmana aquí a Vida Saludable. Gràcies.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow.
Doodle.
In a one-horse open sleigh.
Doodle.
O'er the fields we go.
Doodle.
Laughing all the way.
Doodle.